Aquest dimarts, al primer Segona, parlarem d'alimentació i més en concret del Congrés de Restauració Col·lectiva, que es fa en el marc del Saló Alimentària i on diferents experts del sector analitzen el paper cada cop més rellevant dels menjadors escolars i també de les residències de gent gran. També li demanarem a la nostra especialista en viatges que ens faci alguna proposta ara que ja tenim a tocar la Setmana Santa i acabarem el programa fent tertúlia. Avui ens visiten els síndics i síndiques de l'Hospitalet. Així que comencem. Benvinguts al primer Segona. Doncs ho anunciàvem abans, el 23 en concret, del 23 al 26 de març es celebra una nova edició del Saló Alimentari a Hostelco i dins d'aquest marc es celebrarà també potser un congrés que no és tan conegut. És el Congrés de Restauració Col·lectiva, on diferents experts del sector analitzen el paper cada vegada més important dels menjadors escolars i de les residències de gent gran com a espais clau per garantir una alimentació saludable. De fet, l'alimentació en col·lectivitats, especialment, com dèiem, en escoles i en residències, és molt més que un servei simplement logístic. És una eina clau per promoure la salut, el benestar i també la qualitat de vida de les persones. Per això, nosaltres avui volíem donar un espai a aquesta qüestió al programa per parlar-ne, per conèixer més, perquè suposo que tots o tenim pares, tenim fills que en algun moment necessiten d'aquest tipus de serveis i hem cregut que seria força interessant conèixer una mica més i quines són les novetats al respecte. I per parlar-ne, avui ens acompanya d'una banda la directora precisament d'aquest congrés, que és l'Anna Turón. Anna, hola, gràcies per acompanyar-nos. Ara en parlarem una miqueta més.
Per convidar-nos.
I també ens acompanya l'Àngels Roca. L'Àngels és directora d'una empresa que es dedica precisament a menús a centres escolars, però em deies també que ets, a veure si ho dic bé, perquè és com molt llarg. Ets la presidenta de la patronal de petites i mitjanes empreses del Lleure.
Del Lleure a l'educació i la cultura.
Molt bé, doncs un pack força important, perquè també és el que dèiem, no? D'alguna manera tots hem de fer servir aquest tipus de serveis en algun moment. Jo ho he intentat explicar, Anna, però a mi m'agradaria que ens ho expliquessis tu, perquè segur que ho fas molt millor. De què parlem quan ens referim a la restauració col·lectiva?
Sí, no, ho has explicat molt bé. Això antigament es definia, és una paraula una mica lletja, però antigament dèiem que restauració col·lectiva eren tots aquells serveis d'alimentació que tenen públic cautiu.
Cautiu?
Cautiu sona fatal, fatal.
Sí.
Sona fatal, però
sona com que estan engabiats.
Ara no es fa servir, per això et dic. Suposo. El que passa que defineix molt bé el que és. Vull dir, sí, és gent que per anar-se'ls ha de dinar ja, en un col·le, en un hospital, en una residència, en un avió...
Hospitals no ho hem dit, veus?
En un avió, en un tren, en una empresa, en un centre penitenciari, a les colònies...
Cases de colònies, també.
Es nota de la patronal, eh?
Sí, clar, és que si no...
No, sí, sí, hi ha molts... Va molt més enllà, eh? Vull dir, els menjadors institucionals, jo què sé, el... En molts llocs.
Molts llocs que no en som conscients,
sí, sí,
i que cada vegada doncs, suposo que intenteu fer millor la vostra feina. Fent una miqueta un repàs del que es podrà veure aquests dies dins d'Alimentària Hostelco, com ens deies, destaca com no, podia ser d'una altra manera, és la intel·ligència artificial, perquè ja està a tots els àmbits de la nostra vida i també ha arribat al tema de la restauració col·lectiva. No sé si ens pots posar algun exemple o com ens podem imaginar que aquesta intel·ligència artificial pot ajudar-nos a elaborar millor aquests menús, a que siguin millors?
Bueno, a molts nivells. De fet, a la fira tenim un espai de restauració col·lectiva amb expositors i realment molts, el 50%, són tecnològiques. Llavors, la veritat és que jo a vegades penso que volem saltar la intel·ligència artificial...
Massa ràpid.
Massa ràpid. Vull dir que encara hi ha cuines que van en paper i boli i no han passat per la digitalització.
Amb la llibreta, eh?
I ja saltem a la intel·ligència artificial. Però sí que és veritat que amb intel·ligència artificial hi ha coses molt xules. Es pot fer servir per tot, eh? Però, per exemple, ara estic pensant en coses que hem publicat nosaltres a la revista, exemples, doncs pel tema malbaratament alimentari. Vull dir, hi ha els típics equipaments que a sota està el cubell de la brossa, tu quan el nen o el que sigui, vas amb el plat amb les restes, poses el plat allà, amb intel·ligència artificial fa una foto,
i
sap
diu...
tot el que tires, el que no, el que has menjat, el que no...
I això tot... després suposo que deu haver algun informe que, diu
tot
com esteu,
així.
No?
Els hospitals també és molt important. Tenim un dels proveïdors que estan en el nostre espai que treballa en hospitals. Llavors, què fan? Amb intel·ligència artificial controlen la ingesta dels pacients, miren totes les safates quan tornen, què és el que la gent ha deixat, el que no... Així tens ben controlat si el pacient realment s'ha menjat tot el que ha de menjar. També serveix doncs, per veure el que agrada més, el que agrada menys...
Sí, sí, sí.
Però per altres mil coses, eh? També tenim una taula rodona sobre recursos humans.
Sí.
Per exemple, això t'ho explicarà millor l'Àngels, eh? Però
sí, sí, ara en parlem també
d'ella. El tema del personal moltes vegades és complicat, trobar gent, gent qualificada...
Sí, llavors... perquè sempre, perdona que, et talli, potser aquest tipus de personal que de vegades està en aquests menjadors, ho veuen com una feina pont, no? Com una feina a vegades doncs, temporal i això, no
és
sé.
Que
suposo
aquí,
que és un dels problemes que us
aquí
trobeu.
Aquí podíem tornar al principi. Jo quan vaig muntar la revista i vaig començar amb els congressos i tal, va ser una mica per això, per donar visibilitat a aquesta gent, a aquests professionals d'aquest sector, que al final és el sector més important i el que té més responsabilitat. I tots hi passem, perquè tots hi passem en un moment o altre de la nostra vida. Llavors, repeteixo, amb intel·ligència artificial també hi ha programes doncs que la primera criba, inclús, el personal de recursos humans de l'empresa ja no l'ha de fer, la fa directament la intel·ligència artificial. No sé, és un món, és un món i, evidentment, el que passa que jo sempre dic això, estem parlant molt d'intel·ligència artificial i ens estem saltant potser uns passos intermitjos encara de digitalització importants.
En el cas dels menjadors escolars, Àngels, o també de cases de colònies, etc., no sé si vosaltres també, seguint una mica el que parlàvem ara, no? La intel·ligència artificial també ha arribat? O sigui, els nens ja no es poden guardar el tros de menjar que no els agrada a la butxaca de la bata?
Que jo conegui encara no encara ha arribat. No? Per tant, ja el factor humà és importantíssim en el nostre sector. No? Una mica estic d'acord amb, amb el que diu l'Anna. I personalment jo sóc una persona poc tecnològica. No? Aleshores...
Tu vas amb boli.
Jo sí, fixa't, tots els papers que porto i totes les notes. No? Però això no té res a veure que jo, el que jo sí. No? Però sí que és veritat que a mi m'agrada dir que en el cas de la restauració col·lectiva no, som els grans desconeguts, perquè la que té, i ha de ser així, i el que ha portat, per exemple, en el cas de Catalunya, no, tots els nostres xefs, no, vull dir, això és inqüestionable i tots ens hem de sentir molt orgullosos. No? Però la feina que es fa en el dia a dia, no, hi ha un component fins i tot de social, no? Som com una pota fins i tot, sota el meu punt de vista, no, dels departaments de salut, no, perquè implementem des de fa molts anys guies de l'alimentació saludable en l'etapa escolar, no? Que al final han esdevingut guies de com ha de menjar tota la població en general. No? Yeah. I aquesta és una feina que hem fet mica en mica, any rere any. No? I el que comentava l'Anna abans, no? Això amb l'entrada d'aquest Real Decret, no? Que també... Bueno,
sí, ara en parlarem.
Ara en parlarem. No? Doncs tota aquesta feina de molts anys no? Arriba en el moment de dir... Ostres, valia la pena el que estàvem fent, no? Vull dir que...
No sé si de vegades teniu la sensació, al fil del que deies, Àngels, que sou els germanets pobres, potser, de la restauració.
Sí, totalment. Aquesta... Clar, perquè ho comentàvem també fora, no?, quan ens hem trobat amb l'Anna, no? Nosaltres, d'alguna manera, cuinem a partir d'aquestes guies, no? És a dir, tenim un producte preescollit per nosaltres, una manera de cocció preescollida, o sigui, jo no puc donar fregits cada dia, ni planxes cada dia, no? Les combinacions de menú també ens venen com imposades, no? O recomanades, no? Sí. I també estem parlant de pressupostos que han de fer equilibris, no? Perquè el tiquet mitjà d'un menjador, no?
O sí, fins clar, i tot... no podem generar una despesa molt elevada.
No, tu no tens un restaurant en què tu esculls, el dissenyes...
I poses el preu que tu vols.
Poses el preu que tu vols, evidentment, també segur que fas un estudi de mercat per veure com pots anar, no? Però nosaltres tenim un preu màxim de menjador escolar, no? També sabem en l'entorn en el que estem en aquests moments, no? I hem de fer equilibris, no? Per tant, estem molt, d'alguna manera, tenim poc marge de maniobra. I aquí està la gràcia, no? Com, en aquest poc marge de maniobra, com crees, no? Com fas que els nens mengin a gust, que agradi, no?
Sí, perquè a vegades hi havia una mica com de mala fama, eh?
Sí,
en el tema dels menjadors escolars...
Aquest és el gran problema.
el tema de les cases de colònies, dels hospitals...
Ja no és que sigui un sector desconegut, és que és mal conegut. La gent ja té la mania, a l'hospital es menja fatal, al col·le es menja fatal, i és mentida, han evolucionat les empreses moltíssim.
Moltíssim, i hi ha un factor que el comensal no pot escollir. El comensal, per exemple, a la casa de menjadors, dilluns hi ha verdura, dimarts hi ha macarrons, i ho pots vestir que hi ha...
Com vulguis.
Però tens aquest... No seus i dius, ah, mira, no, avui escullo això, no. No, llavors aquest és un factor molt important.
A tenir en compte.
A tenir en compte. I després tot el que hi ha darrere, no? Parlàvem de la intel·ligència artificial, les fitxes tècniques, el rigor en la selecció de proveïdors, tots els aspectes de seguretat alimentària, la formació dels nostres equips, és una formació contínua i constant, no? I no només en l'àmbit alimentari, no? Sinó també en l'àmbit, si ja passem a la part de lleure, no? Com atenem aquests infants, aquests joves que estan en l'espai de migdia, no? De dues hores i mitja, no? Que no només dinen, sinó que també tenen una certa estona de lleure, no? Has de tenir unes certes habilitats, no? Ens trobem avui en dia... És que, si m'enrotllo molt, m'ho dius,
perquè... No. Tranquil·la, jo et tallo.
Sí, que també hi ha alumnes que tenen necessitats especials, que estan inclosos a l'escola, i ha de ser així, i a vegades també ens manquen recursos, no? Per tant, els nostres monitors, els nostres coordinadors, no? Han de saber com intervenir en aquestes. Per tant, és una feina de molta qualitat
i no valorada.
I no valorada.
Clar.
No? Podíem concloure això, Anna.
Sí, clarament. Antigament, de fet, es deia inclús restauració social i col·lectiva, te'n recordes?
Sí.
És perquè té aquesta vessant social molt important.
Clar, no.
Abans fèieu referència a un reial decret de menjadors escolars, un nou marc normatiu que s'ha d'aprovar, de fet, d'aquí poc, el 14 d'abril, si no tinc mal entès. Quines implicacions tindrà aquest nou reial decret? No sé, les dues o qui vulgui.
El reial decret es va publicar l'any passat i entra en vigor ara a l'abril.
No? El que no està publicat és el d'hospitals i residències.
Exacte. No?
Que segueix la mateixa línia, una mica.
Sí.
Parlaríem llavors de menjadors escolars en aquest nou marc normatiu, no?
També afecta a llars d'infants i també a escoles d'educació especial, no? Que aquest és un aspecte que com deia, no? És important, no? Què fa aquest Reial Decret, no? D'alguna manera, aquest Reial Decret acaba de posar ordre, no? I fa com obligatori tot un sistema que hem vingut seguint, especialment aquí a Catalunya. El Reial Decret és d'àmbit estatal, però Catalunya té una llarga tradició que ha portat a tirada per endavant per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, no? Amb aquestes guies que feia menció abans, no? D'alimentació saludable a l'etapa escolar. No? Guies que han anat incorporant coneixement científic sobre què és bo per la nostra salut. Però no...
Sí, perquè jo he llegit en algun moment que vosaltres ja, en l'empresa que tu regentes, no, que ja heu fet algun pas endavant abans que entrés en vigor aquest Reial Decret.
De fet,
ja es feia. Negre sobre blanc, una mica, una sèrie d'històries que ells ja estaven posant en marxa des de fa bastants anys.
Quan nosaltres vam començar l'empresa, si Déu vol, l'octubre farà 60 anys, no?
Sí, ja teniu moltíssima experiència.
Sí, vinc de... Tota la meva família ha estat vinculada a l'hostaleria durant 3 generacions, no? I, bueno, em sento molt orgullosa d'aquest fet, no? Quan vam començar fèiem àpats que agradéssim, no? I en un moment donat entren els nutricionistes, no? Jo recordo, no? Quan vam contractar de motu propi, no? Els primers nutricionistes.
Vosaltres vau contractar un nutricionista perquè us assessorés, entenc.
Sí, exacte. No? I vam començar a fer canvis, no? Però les guies també van... El 2005 ja comencen a haver, i potser abans també, hi ha recomanacions. Tot una feina extensíssima que ha fet el Departament de Salut aquí a Catalunya, no? I, per tant, que hem anat incorporant, no?
De fet, el sector de la restauració col·lectiva és el sector que més nutricionistes contracta a tot Espanya.
Totalment. De fet, una de les coses és que a partir del Reial Decret és obligatori que els menús estiguin revisats per una nutricionista. No?
Clar, és que ara ens sembla com al·lucinant.
Sí.
Que abans ningú supervisés aquests menús.
Bueno, sí que es feia.
Sí que es feia.
És que hi havia guies de recomanació.
Exacte.
Que al final és el que això és un pas més.
Clar. I el Reial Decret acaba de convertir en obligatori. Durant algun temps ens hem trobat en què algunes famílies, algunes escoles ens podien dir, bueno, però és que això és una recomanació. No teníem la força normativa que et dona un Reial Decret.
Ara ja sí.
No? Ara, quan tu vas a les escoles i expliques que això és obligatori, que tothom diu, val, d'acord, No, ja, ja no hi ha discussió.
No tenim res a dir.
No tenim res a dir.
Fins ara hem parlat de menjadors escolars, de la importància, no, també de, doncs, de tenir aquesta oferta, no, de productes, no hem dit, no, però productes de proximitat, de temporada, de que sí, els nens també vagin d'alguna manera adquirint una educació a l'hora d'estar a taula, de tastar coses noves, de textures noves, no? Però a mi també m'agradaria que poguéssim parlar de les residències de gent gran, perquè també tindran un paper bastant destacat en el Congrés. Sí. L'alimentació a la tercera edat és clau, és importantíssima. Què és el que podrem trobar al Congrés?
De residències, sí, hi ha molt a parlar, perquè a més, per desgràcia, passa la residència respecte a les col·lectivitats, és com les col·lectivitats respecte a la restauració,
sí,
comercial.
Ja, és ja...
Clar, perquè vulguis o no, en els col·legis sempre estan els pares.
Per vigilar, no? Una miqueta,
dels nens,
per estar alerta.
Una mica fiscalitzant, de seguida, sí, es queixen, de seguida. I per desgràcia, perquè al final la gent gran, molta gent gran, jo tinc una mare en una residència i jo em preocupo, però la veritat és que molta gent els deixa les residències, no se'n preocupa gaire. A part, amb el tema de les residències, més enllà del problema de molts menús, de patologies, etcètera, etcètera, també s'ha de tenir en compte altres factors més humans. S'ha de tenir en compte l'atenció centrada en la persona a nivell de què una persona gran, vale, tu li pots donar un menú superequilibrat, com amb un nen, però és una persona de 90 anys. Si vol, ara igual, si hi hagués algú aquí de residències, em mataria, però si és una persona que ja, què li queda de viure? Vull dir, si li vols donar un dònut perquè s'ho antojo,
ai,
o
mare,
un got de vi, sí, ara quedaré fatal, però... No dònut, no prefabricados ni molt menys, ni precocinados.
Sí, però sí que és veritat, no cal ser tan estricte segons en quins punts, no?
Això és exagerat, però crec que les residències sí que s'ha de tenir molt en compte. El tema nutricional, evidentment, la qualitat nutricional, però s'ha de tenir una mica en compte també els gustos de les persones. Si un senyor a casa seva estava acostumat a un vasito de vino los domingos, pues li pot seguir donant. I després hi ha un tema molt important a les residències, perquè es dona molt. Hi ha moltes persones amb problemes de disfàgia, que és això que no poden
empassar,
i empassar. Llavors, ara sí que és veritat que les empreses també tenen projectes molt xulos, cada vegada està tot molt més desenvolupat. Abans era el típic a tot arreu, a hospitals i residències, el típic Turmix, aquest una mica
que no tenia ni textura, ni...
I ara fan coses...
Que no entrava pels ulls, diguem-ne, no?
I ara fan coses molt xules. Jo he provat algun menú en a residències, que et posen el platet amb un pilonet verd, un no sé què, i agafes el vermell i és tomàquet. I clar, això està canviant. I això sí que la qualitat de vida dels residents amb això puja moltíssim.
Sí, que vosaltres aquí en el Congrés també en parlareu de...
El primer dia el dediquem tot el matí i col·laborem amb un portal que es diu InfoResidències, i tot el matí ens dedicarem a... Hi ha dos demos de cuina, una per menús de textures modificades i una altra per menú basal normal, i dos taules rodones. Això el primer dia, i després per la tarda parlarem tota la tarda del tema dels reals decrets, que ve també una persona de l'AESAN, la directora executiva de l'AESAN, i aquesta taula està organitzada amb el Codinucat, que són les dietistes nutricionistes de Catalunya.
Diríeu, per tot el que m'esteu explicant, jo intueixo que sí, no? Però que a Catalunya aquest nivell està en una bona posició a nivell europeu, és a dir, que...
A una molt bona posició.
Clar, ella t'ho dirà millor, però jo crec que sí, està de l'estàndard cap amunt,
Sí, podem estar tranquils en això?
Sí.
Es fa bona feina?
S'ha fet molt bona feina i es continua fent molt bona feina.
És que el problema és que el que salta als mitjans sempre és el dolent.
Sí.
Perquè bona feina la fan la majoria d'empreses, jo crec. El que passa que després...
Jo tinc una anècdota. Una vegada en una escola se'ns va cremar la crema de carbassa, val? Tothom recorda el dia que es va cremar la crema de carbassa, no sé quants anys fa, però els menús que tu es vas servint cada dia, que estan bé...
Però això és que és en tots els àmbits de la vida, diguem-ne, no?
Saps el que vull dir-te? És per això, una mica ho deia, a col·lació del que tu estaves dient, no? De la bona feina que es fa.
I ja per anar acabant, Àngels, com encareu vosaltres en qüestions de menjadors, escolars, també en comentaves de casals d'estiu, de colònies, etcètera, les noves necessitats alimentàries, em refereixo a intoleràncies, al·lèrgies, motius religiosos, veganisme...
Si em permets, una mica és el mateix, no és res nou per nosaltres, no?
Llavors us heu hagut d'anar adaptant, no?
Clar, 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 evidentment, no? Vull dir, es faria creus de les derivacions que fem de menús, perquè no només a vegades, moltes escoles, jo tinc escoles en què no només fem al migdia, fem berenars, fem algun, a mig matí un tas de fruita, doncs o sigui, el nen que és intolerant a la fructosa s'ha de veure què li donem. El dia que fas una avena especial, fas una xocolatada, totes les derivacions, tot això et canvia, no?
Una xocolatada també té derivacions?
També, oi tant, clar.
Com què?
Pues ara necessitaria aquí a la Sara, però la llet,
clar.
I els fruits secs.
La lactosa...
Clar.
Mare meva!
Per això et deia la part d'abans, no, de la selecció de proveïdors. Cada article que entra a les nostres cuines ha de tenir una fitxa tècnica i hem de veure els al·lergògens que té.
Sí, sí, clar.
Vull dir, és una feina...
Molt bé. I pel que sigui, la gent gran amb residències, de moment no hi ha tanta, però quan tots aquests nens arribin a la residència...
Exacte.
És veritat, perquè tot això després anirà arribant.
I també, per exemple, totes les necessitats que deies per criteris religiosos, també s'han d'atendre.
També ho teniu en compte.
També ho tenim en compte.
Molt bé. Doncs, escolteu, nosaltres avui volíem posar el focus en la feina que feu, una feina, com vosaltres dèieu, que es fa bé, que sovint queda una miqueta invisibilitzada, perquè a vegades no té molt bona premsa, però nosaltres hem considerat que avui volíem parlar-ne per felicitar-vos també per la feina que feu i ànims per la propera setmana, no?
Moltíssimes gràcies.
De dilluns a dijous. Allà estareu. Molt bé, doncs Anna, Àngels, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Nosaltres ho deixem un moment, perquè tornem de seguida amb més coses. Fem més coses avui al programa perquè amb la Setmana Santa a tocar segur que molts ja esteu pensant en fer una escapada. Tant si sou dels que ho teniu tot ja planificat amb mesos d'antelació com si decidiu el viatge a última hora, avui us volem donar algunes idees de destinacions que encara poden ser una molt bona opció per aquests dies. I per ajudar-nos a triar bé ens acompanya la Sílvia Quero, que és Cima Travel, l'assessoria de viatges. Sílvia, què tal?
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Escolta, encara estem a temps de trobar alguna bona opció de viatge per Setmana Santa?
Alguna oferteta ja.
Sí, alguna coseta?
Sí.
Molt bé. Escolta, una altra cosa et volia preguntar, perquè amb tot el que estem vivint, aquesta crisi, aquesta guerra a Iran, tot el sector aquest d'Orient Pròxim, d'Orient Mitjà, això suposo que d'alguna manera afecta a l'hora de viatjar, perquè zones com, em deies abans, Dubai, on molta gent feia escala si volia anar cap a Àsia. Com ho esteu vivint? Hi ha hagut cancel·lacions, pujada de preus? Sílvia, explica'ns.
Nosaltres hem tingut la sort que justament quan va esclatar la guerra teníem tota la gent a nivell europeu i tots els destins de llarga durada, diguem, o de llarga destinació, doncs eren per planificar. Llavors ens ha donat temps a fer un canvi de ruta i no passa per Dubai ni per Emirates, o sigui, per
tota la zona,
per tota aquella zona i canviar via Xina o via un punt europeu que no passen per Orient Mitjà.
Perfecte. Bueno, tenim algunes opcions de cara a aquesta Setmana Santa. No sé per quina vols començar, perquè, per exemple, ens deies els circuits clàssics, aquests circuits, per exemple, que moltes vegades veiem en algunes agències de viatges, com Praga-Viena-Budapest, van aquest pack de tres. A veure, per què continua sent un dels viatges més ofertats o més demanats, Sílvia?
Doncs mira, la gent és un destí que li agrada moltíssim i perquè té una combinació de tres ciutats meravelloses, com Praga-Viena-Budapest, i la veritat és que les majoristes aposten per aquesta destinació i compren cupos o agafen bitllets a un preu concertat i aleshores ho venen a un preu meravellós per fer...
Preu meravellós m'agrada molt.
Sí, per Setmana Santa, sí. Perquè, clar, si tu t'agafes els preus a nivell públic, clar, ara la tornada justament el dia 6 d'abril...
Que és el dilluns de Pasqua, no?
Estarà caríssim.
Caríssim,
clar. Aleshores, clar, sempre val molt més la pena comprar un paquet ja fet, tot i que porti el guia, les excursions i tot això, i surt a la meitat de preu, gairebé.
Surt millor, no? Encara que després, perquè hi ha gent que potser el tema de tant planificar, igual li tira enrere, no sé si t'hi has trobat, que prefereixen potser anar més al seu aire, no?
Sí, per això, si volen anar pel seu aire, sempre aconsello que agafin els vols amb moltíssima antelació, perquè si no, aquests dies... O si poden combinar, tornar fora del dia 6. Hi ha molta gent que torna el dia 8, el dia 10, i fora de temporada,
Perfecte.
El preu es pot combinar
per
bé.
Per quan ens podria sortir un Praga-Viena a Budapest?
Doncs uns 1.300, 1.500 aproximadament.
Mm-hmm. Ens dona temps? Perquè em dona la sensació que són com tres ciutats amb força coses a veure i a visitar.
Són circuits d'una setmana, per això aquests. Val. O sigui, són de vacacional escolar. De sortir de diumenge a diumenge o de dilluns a dilluns, o sigui que és una setmana. És una setmana completa. Si es vol fer Praga, les ciutats europees estan plenes des de fa molt de temps. O sigui, els París, els Londres i tal, però això sí, m'insisteixo, si podem sortir i tornar dimarts, dimecres, dijous, doncs el preu baixa considerablement.
O sigui, que aquest estaria en el bàndol de millor fer-ho amb antelació.
Molt millor fer-ho amb antelació.
Si teniu pensat fer algun destí així com aquest circuit que us deia, millor fer-ho amb antelació.
Sí.
No? Molt bé. Sempre hem dit moltes vegades, Sílvia, que vosaltres sou experts en Egipte.
Sí.
La vostra agència Sima Travel. Aquests dies es pot aprofitar per fer un viatge més exòtic, per exemple, com anar a Egipte? És un moment per anar-hi ara?
Egipte té un boom espectacular i no hi ha places des del desembre per Setmana Santa, per exemple. Mm-hmm. I per això jo he venut moltíssimes places per aquesta Setmana Santa. Justament van sortir aquest dilluns un viatge d'autor que van amb una egiptòloga. Aleshores no fan el viatge típic i van fins amb Deia Villa, que és una embarcació típica de luxe, que no és el vaixell típic que va pel Nil. I van fins a Siwa, Alexandria, vull dir que és un viatge molt xulo.
Vosaltres oferiu, no?, aquest plus de vegades de poder anar a una assessoria de viatges, que em deies, doncs, és oferir aquesta experiència que deies d'anar en una egiptòloga, que segurament t'explicarà molt millor tot allò que t'interessi més, no?
Clar, són classes avançades per gent que li agrada molt l'egiptologia, evidentment. Si no has estat mai a Egipte i és la teva primera vegada, doncs potser és una mica...
Massa.
Una mica massa, perquè són molts conceptes i la història antiga... Doncs,
I és un bon moment, et deia, no només un moment en l'any, sinó un bon moment per la política internacional en Egipte, allà no s'ha notat, no?
No s'ha notat gens. Uh-huh. A més, el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Espanya no ha desaconsellat en cap moment a Egipte, només a la zona del Sinaí, amb precaució, i sempre amb viatge organitzat. Sí que és veritat que desaconsella anar per lliure, això sí.
Clar, llavors aquí sí que entreu vosaltres, no? Que podeu donar un assessorament a l'hora de donar certes recomanacions a l'hora de viatjar a Egipte.
Sí.
Consells pràctics podíem donar, per exemple, pel que fa a la indumentària, vestimenta, això sí que potser ho expliqueu.
Ara ja comença a fer calor i ja, doncs, roba de cotó, protecció solar, però que sigui lleugera, que no sigui d'aquesta que s'enganxa, perquè si no semblem croquetes, perquè el desert té molta sorra i realment s'enganxa i ha de ser protecció solar molt lleugera, que no s'enganxi al cos.
Es nota que no he anat,
Per exemple, doncs, el tema de l'aigua, aigua embotellada, no prendre glaçons ni amanides ni fruita, per molt que ens vinguin de gust, perquè ens podem posar malalts de la panxa. I aleshores aconsello no prendre mai el Fortasec, sinó prendre una altra medicació que és d'allà.
Sí, que és d'allà.
Que és d'allà. Aquí inclús podem comprar una que és molt similar.
Val.
Sí, que es diu Tiorfan. Uh-huh. I bueno, sempre l'aconsello perquè...
Molt bé. La farmaciola també, sortim amb la farmaciola feta.
Sí. És molt important, perquè et fot tot el viatge. O sigui,
sí, tant. Sí.
I també s'han d'evitar molt els cops de calor. Mm-hmm. Els vaixells tenen molt l'aire condicionat a tope. Aleshores, el cop de calor de sortida, no embafar-se. La clau és no embafar-se.
No embafar-se de menjar, vols dir? Sí? La gent ho fa, això?
La gent es deixa portar molt pels tema dels ulls.
Val.
Mm-hmm. I aleshores... amb tanta calor, quan menges tant, és molt fàcil que et posis malalt.
Escolta, també ens parlaves de destins europeus, com ens deies abans, com per exemple ciutats com Roma, però a mi m'ha cridat més l'atenció, per exemple, algunes ofertes que teniu a ciutats concretes del Marroc, no?
Sí.
Més allà de Marràqueix, que potser és el destí més habitual. Ens parlaves d'una localitat que es diu, a veure si ho dic bé, Essaouira, no?
Essaouira.
Ah, vale, bé, Essaouira.
Essaouira.
Què té Essaouira?
Doncs, Essaouira...
Organitzeu, viatges cap allà.
Sí, bueno, fa 2 setmanes que vaig estar, perquè el Vueling ha obert obert vol directe des de Barcelona i aleshores vas a Barcelona, a Barcelona, per fer un cap de setmana de dissabte a dimarts o de divendres a dilluns, depenent del mes. Espectacular, és una ciutat que té una medina amb 5 entrades i un zoco molt xulo, que no és gens turístic i no, la gent no va a vendre't, o sigui, et deixen molt en pau. No és
aquesta sensació. Val la pena a vegades parlar d'aquests llocs per quan encara no estan molt, molt, molt explotats turísticament.
Correcte.
No? No sé si ara ho estem espatllant, això, Sílvia.
No, però a mi em va flipar, de veritat, o sigui, perquè és una destinació, és per fer surf, és una destinació surfera, aleshores hi ha molts chillouts a la platja, hi ha molt esperit surfero i molt esperit de galeria d'art. Per tota la Medina hi ha galeries d'art.
I per quan ens podria sortir un viatge així de cap de setmana?
Doncs uns 400 euros, tranquil·lament, i inclús menys, depenent de com trobis els vols, però els vols estan per 100 i escaig euros. O sigui que és una destinació meravellosa.
Sí, i els hospitalencs aquests dies on anem?
Europa, sí. Ens quedem molt per la península, fem Balears i Canàries, Roma, tinc moltes sortides
molta
a Roma,
molta
Europa i molts
Egiptes. Molts Egiptes,
Molt bé. Bueno, hi ha algun Turquia.
Algun Turquia?
Havia tingut...
És que Turquia aquests dies, com havia... estic sentint
però
coses...
justament, aquests dies ja va tornar, ja va tornar, però que ha sigut com, voy, no voy.
Com està la situació, com està, doncs a vegades està bé sobretot informar-se abans, de no anar tant a l'aventura, saber el que fem, on volem anar, i deixar-se assessorar per agències i assessories de viatge com la teva, Sílvia.
Sí, el que faig una crida perquè no sigui el pànic total, perquè tot i que hi hagi ara aquest conflicte bèl·lic, doncs Egipte és una destinació que es pot anar tranquil·lament, al Marroc també, i que no cal cancel·lar aquestes destinacions, perquè a part com no estan afectades, la política de cancel·lació és 100% de despeses, o sigui que si decideixen no anar-hi, no se'ls hi torna res.
Ja. Molt bé, Sílvia, doncs moltíssimes gràcies per donar-nos totes aquestes idees, com a mínim, i t'esperem properament.
Quan
així
voleu.
Que si voleu planificar... Jo veig que planificar sempre surt una miqueta millor, no, Sílvia? Així que deixeu-vos assessorar, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres tornem de seguida, en un minutet. La darrera part del programa, avui la volem dedicar una miqueta doncs, a veure quines són les opinions o com analitzen l'actualitat el nostre Consell de Síndics. Ja sabeu, aquell organisme que agrupa aquells regidors i regidores que han anat passant doncs, per l'Ajuntament de la nostra ciutat. Ens acompanyen ja per tercera vegada, jo no ho tenia apuntat, però el Josep Maria Huguet, que és el president d'aquest Consell de Síndics i Síndiques, sí que ho tenia apuntat. Josep Maria, què tal? Gràcies per acompanyar-nos per tercera vegada. Com
molt
estàs?
Molt bé, moltes gràcies per tornar-nos a invitar a poder opinar de la nostra ciutat.
Molt bé, també hi ha el Ramon Luque, que va ser regidor per Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa. Què tal? Com estàs, Ramon?
Què tal? Bé.
Bé? Estàs bé? Tot bé? Tot controlat?
Tot controlat.
També és la tercera vegada?
No. Em sembla que en
tu ets
meu
la
cas,
segona.
La segona.
La segona, sí. I l'Alfons Bonans, va ser regidor pel Partit dels Socialistes. Segona, tercera vegada, segona.
Jo crec que és la tercera.
Tercera
no?
També, sí?
Jo crec que sí.
Sí, no? També ha fet pleno? Sí,
tercera.
Crec que és la tercera.
I tenim a la Carmen Esteban, que va ser regidora per Ciutadans. Carmen, què tal? Tu ets la segona vegada, em sembla,
sí,
no?
Sí.
Molt bé, repetit.
Bon dia, sí, segona
bon dia.
Vegada.
Què tal?
Un plaer estar amb vosaltres.
Escolteu, m'agradaria que poguessin començar a parlar una miqueta de tota aquesta setmana convulsa que s'està vivint, de fet, ja, amb diferents vagues, mobilitzacions en l'àmbit de l'educació. La setmana passada ja vam saber que els sindicats majoritaris, que en aquest cas és USTEC, ASTEC i la Intersindical, no donaven suport als sindicats Comissions Obreres UGT a l'hora de pactar doncs, a diferents qüestions que és el que els havia portat en definitiva al carrer. Per tant, setmana de mobilitzacions, ahir a Barcelona, a Baix Llobregat, avui crec que és a la zona més de Tarragona, divendres ja prevista una gran aturada, una gran mobilització. Vosaltres no sé si esteu seguint aquestes jornades de mobilitzacions i si d'alguna manera, Ramon, tu vas ser docent, no? va ser professor, no sé si us preocupa, no sé si veieu, doncs algun... Sembla que les negociacions de moment estan força trencades i de moment no hi ha prevista cap reunió ni... No? O sigui, la llum al túnel encara es veu molt lluny. Com vius tu aquesta situació després d'haver estat docent?
Jo voldria aprofitar l'ocasió per mantenir entre nosaltres un record a la Mercè Olivares.
Correcte,
que ens va acompanyar en el darrer programa i que ens ha deixat en aquestes setmanes. I per tant, des d'allà on ens estigui escoltant, enviar-li un petó molt gran i un record, perquè va ser una persona, va ser presidenta de l'associació, abans del Josep Maria, i una persona que ha deixat una empremta a la ciutat.
Una bona política i una bona persona, podríem afegir.
Correcte, sí, perquè es pot ser.
I tant, no és incompatible.
I en relació a la pregunta que feies, efectivament, jo ja fa temps que he deixat l'ensenyament, però lògicament tens amics i excompanys, no?, que et van posant al dia de com van les coses.
I què?
Aquesta vaga, que la gent la veu lògicament amb les reivindicacions actuals, no?, dels docents, també amb els problemes de l'administració, etcètera, en realitat ja és com una culminació d'un malestar acumulat d'anys. És un deteriorament progressiu, que en els anys de Convergència i Unió va ser molt notable, de lo que va ser l'ensenyament públic, que no van poder revertir-ho en el famós tripartit, no va haver-hi, diguéssim, anys suficients per revertir aquesta realitat, i que ha tornat després amb una decadència que és triple. En primer lloc, és una decadència perquè el professorat se sent cada vegada menys implicat en la marxa de l'educació del país. És a dir, el professorat, tots i cadascun dels professors i professores. Per què? Perquè s'ha optat per una burocratització excessiva, no dic que no hi hagi d'haver un mínim de burocràcia sempre en les administracions, una burocratització excessiva que ha fet que els equips directius s'han segregat de la dinàmica del claustre, del conjunt dels professionals que porten tot i cadascun dels centres, alhora que se'ls ha donat en els centres tota l'autonomia per desenvolupar el seu projecte educatiu. Clar, això és una contradicció insalvable. Segona, si això li afegeixes la falta de recursos i l'aposta molt clara de deteriorament que hi ha hagut en el govern de la Generalitat en moltes etapes, no?, en relació a l'educació pública, pues és un segon factor decisiu. I tercer, perquè els canvis sociodemogràfics que s'han donat a Catalunya, no?, hem passat de 6 milions, som 6 milions, ara està ja amb l'objectiu dels 10 milions, no?, o amb la realitat dels 8 milions i pico, doncs és una Catalunya totalment diferent. Si aquesta realitat sociodemogràfica, a més, doncs es concreta en determinades comarques del país més que en altres, no?, doncs tenim un còctel, diguéssim, que ha fet que la gent ja no està lluny del que eren, i són legítimes les vagues per reivindicar millores salarials o de condicions de treball, estan fonamentalment vagues dedicades a la necessitat de preservar la qualitat de la nostra educació pública. Per això, possiblement, el debat entre el sindicat no ha acabat amb un acord global, però jo penso que tard o d'hora no queda més remei per part del govern, que alhora té una tasca molt important, ha d'aprovar els pressupostos, si vol donar sortida a les propostes que ha signat amb els sindicats i a les que poguessin eventualment reclamar altres sindicats majoritaris, que són majoritaris en aquest moment, en l'ensenyament, doncs no li queda més remei que posar fil a l'agulla.
Són moltes coses,
Són moltes coses acumulades. No les solucionarem en un acord i en una roda de premsa i en una signatura d'un acord. No, és una tasca de 5-10 anys vista de país. Però les grans transformacions del país és que estan sent aquestes, i per tant el govern de la Generalitat i de Catalunya ha d'emprendre les grans transformacions que s'estan operant.
El que fa patir per això és que fins a tot el que portem arrossegant i tot el que ha de venir o ha de passar perquè això comenci a caminar de nou, hi ha generacions de nens i nenes que a vegades no sé com acabaran sortint. No sé qui, Josep Maria, Alfons, Carme, qui vulgui intervenir.
Jo també voldria començar amb un record d'un exregidor de l'Ajuntament, el Julio Morera Romero, que va ser el primer regidor d'Hisenda en el primer Ajuntament Democràtic, una de les persones històriques de la Convergència Socialista, Hospitalet de Catalunya, amb una àmplia trajectòria política en el canvi sindical i polític. Bé, quan es va jubilar, se'n va anar a viure amb la família, amb la filla a Sabadell, i l'hem enterrat aquests també coincidint amb la Mercè. Bueno, mica en mica se'n van anant aquelles persones que han estat un referent des de l'esquerra, almenys per mi com a persona i com a militant del partit. En quant al tema de l'ensenyament, jo puc subscriure perfectament el que diu el Ramon, primera perquè ell és un expert més en aquest tema, perquè ho ha viscut
en primera.
Ho ha viscut,
sí. Ho ha fet una anàlisi,
en primera persona. Jo l'únic que puc dir és, jo vaig escoltar l'altre dia la secretària general de Comissions Obreres, donant una explicació una mica del conveni que havien signat. Evidentment, és clar, els sindicats de UGT o Comissions Obreres tenen una transversalitat més gran. O sigui, no representen exclusivament en un sector o en una professió concreta de l'ensenyament. I l'ensenyament suposo que és molt més transversal. No, els professors són cabdals, però hi ha molt més elements, i jo crec que els sindicats UGT i Comissions el que han intentat és crear aquest marc. Evidentment, pel que es veu, no hi ha un acord encara suficient per tirar endavant. Jo confio i desitjo que es pugui arribar a un acord, sobretot si volem defensar l'ensenyament públic, que tal com diu el Ramon, durant uns anys això no ha estat així, s'ha anat deteriorant a la nostra ciutat. Doncs, evidentment, si cada cop anem passant de tindre de tancar escoles a necessitar cada cop més aules, però que vol dir que tenim una necessitat. Les escoles estan molt saturades, necessiten més recursos i més personal, i sobretot que puguin treballar en un àmbit, en un ambient que els permeti desenvolupar la seva tasca d'una manera òptima. La gent que treballa a l'ensenyament públic no només és una feina, és una vocació per ells, i per tant, més enllà de les reivindicacions sindicals, també defensen doncs, una millora de la qualitat i de l'ensenyament públic.
Ja moltes vegades aquí a l'Hospitalet es parla d'emergència educativa, per com en la situació en la que estan doncs, moltes escoles de molts barris, sense oblidar tampoc el fil del que deia el Ramon abans, aquesta nova realitat sociodemogràfica, que hi ha també evidentment a molts barris de la ciutat, i també una nova realitat, no sé si Ramon estaràs d'acord també la resta de la mesa, en la qual la figura del mestre, la figura del professor, ha perdut autoritat davant de la societat, davant d'alumnes, davant de pares. Suposo que això també és una assignatura difícil a hores d'ara. Carmen, jo no sé com ho estàs veient tot plegat.
Pues, sempre es diu que paguem, o hi ha la reducció de paguem impostos per sanitat i educació, jo crec que ens hem de creure.
Avui també hi ha vaga de metges, vull dir que no sé jo,
També no sé. Sí. Bueno, amb el sentit que ens hem de creure de veritat, que no ha de ser només que un lema, i sí que és veritat, una mica agafant la paraula del que tu deies, evidentment al marge de les ràtios i tot això, també els professors volen una millora de les seves condicions econòmiques, i és veritat que jo crec que s'han de posar tots els mitjans perquè la gent que es vulgui dedicar, que sí que és vocacional, evidentment, que es vulgui dedicar a l'educació, evidentment es sentin ben retribuïts i siguin els millors, perquè al final últimament també, en molts anys, tot el tema de resultats PISA i tot això, ens diuen que l'alumnat pateix. També pot ser degut a les ràtios, o no sabem, jo no soc experta.
No ho sabem, però sí que és veritat que el nivell ha baixat molt.
Però jo crec que s'ha de posar tots els mitjans perquè tant hi hagi els equipaments i tot això, però que la gent que se'n faci càrrec o la gent que es vulgui apropar a l'educació sigui gent que estigui motivada i sigui la gent més preparada, i això a vegades s'oblida, i també jo per amics que tinc professors i tot el tema que has indicat de la burocràcia i tot això, al final es dediquen més a aquestes
coses,
i sobretot també a segons això que dèiem també de perdre l'autoritat i tot això, és que sembla ser que hi ha com uns criteris que no puguin repetir,
és molt
demagògic, però llavors tot això fa que el mestre, que era abans una persona que arribava i anava a explicar i a mostrar els seus coneixements, s'ha convertit una mica en un jeroglífic de tinc tinc que preparar això, però també tinc que després fer no sé quins informes, després els nens tampoc els hi puc dir, bueno,
ja, i això és complicat.
Complicat amb la ràdio i sobretot amb tota la gent que també que s'ha d'encaixar tots els nouvinguts, bueno, una mica tenen un paper bastant estressant i com mínim jo crec que els hi arreglin les seves condicions.
Doncs un bon panorama, ara amb tu, Josep Maria, però Ramon, jo no sé si tu ara t'hi dedicaries, això de ser mestre.
Sens dubte.
Sí?
No ho dubte. Perquè...
A tu, eres un mestre dur, autoritari?
Això hauríem de preguntar. Autoritari mai.
Bueno, no ho sé, jo què sé, d'aquells que, que imposaven. No.
Podríem
dir fins
i tot mestre
si
en la política podia tenir una imatge de dur, entre cometes, sí? en algunes etapes de la meva trajectòria, era...
Per què rius, Alfons?
Era tot el
contrari. Tenia la imatge de dur?
Era dur.
A l'institut era tot el contrari. Una de les coses que és impagable per un profe, diguéssim, és, com passa a mi, cada setmana, sempre trobar-me alumnes i exalumnes
no?
que em presenten ja els seus fills.
Que mal!
Explico. I això és impagable. I es recorden ells més que tu d'ells, perquè
home, clar,
tu has tingut molt, però ells en canvi se'n recorden no, perfectament. I això ja que m'he quedat sense cabell.
Ja. Però per aquí me'n diuen que sí que eres un polític dur.
Dur? Bueno, sí.
Bueno, sí, diu.
Jo crec que el Ramon era dur quan tenia de ser dur.
I si no,
el que passa que el Partit Socialista
que condicions...
ho va patir molt,
no,
més que els convergents.
Però ho deia no per tornar-hi a l'Ajuntament, no. sinó per dir que a l'institut era tot el contrari. Perquè no hi ha cosa més sana que veure, diguéssim, el creixement personal, no només acadèmic, d'un nen o d'una nena o d'un jove, en el meu cas de joves, no? que els agafaves als 15 anys i els deixaves al 20 allò anant-hi a la universitat o...
Què ensenyaves tu, Ramon? Quines matèries?
Història.
Història.
Història, sí.
Doncs ara també estaràs gaudint amb la història que s'està escrivint. Josep Maria, no sé si tu tens, nens en edat escolar o...
Jo tinc una sensibilitat especial perquè jo sóc fill de mestre. I per tant, quan
si ho has viscut a casa,
He viscut a casa, jo. Llavors, jo ara, aquí s'ha dit quasi tot, no? Estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit. El que passa és que jo crec que tindríem de fer, tant amb l'ensenyament com la sanitat, que són coses vitals per la societat, i ara que parlem de l'ensenyament, tindríem de procurar que, des del punt de vista polític, es féssim unes lleis que no es poguessin canviar cada 4 anys o cada que ve un partit de... i canvia les assignatures, canvia els plans d'ensenyament. Jo crec que això és vital per fer que fos una cosa que no es pogués canviar tan fàcilment o tindria d'haver-hi unes majories molt grans dintre del Parlament, tant el Parlament com el Congrés de Diputats.
Sí, que fos un pacte d'estat, no?
Exactament.
Que això no
es toqués. Vull dir, jo crec que és un tema tan vital que tindria, els partits polítics tindrien de tenir una responsabilitat tan gran, perquè és que juguem amb el futur de les persones, no? Perquè un país amb ensenyament bo, amb bona cultura, és un país que va tirar endavant sempre. Però si això no funciona, si comencem en què no funciona l'ensenyament, doncs anem molt malament.
Has detectat que potser no està funcionant bé l'ensenyament? No sé
bueno,
si
jo, mi... jo, per exemple, a més, aquí passa una cosa, i és que tots estem ficats en l'ensenyament, perquè quan no és... Jo ara tinc els nets, no? que comencen a l'escola. He tingut la meva filla, he estat jo, no? Per tant, sempre estem implicats en l'ensenyament, per tant, és una cosa que ens interessa molt. Jo no sé, jo crec que no funciona el bé que tindria de funcionar. Vull dir, per exemple, en la meva època pues, es van equivocar molt ensenyant-se el francès, per exemple, una opinió personal, no? Perquè el francès després a mi no m'ha servit per res.
Ja.
He tingut d'aprendre una mica...
Bueno, i l'anglès que s'ensenya de vegades
pues ara,
aquí...
Amb això ja s'ha solucionat, perquè ara els nanos tenen la facilitat de que quan tenen 10 anys ja parlen l'anglès tots.
Sí, segur, vols dir?
Jo crec que sí, Jo crec que...
Jo això no
sé. Jo, per exemple, si fos el que manés a l'ensenyament, faria 33% a Catalunya, 33% castellà, 33% català, 37% anglès.
Bueno, perquè català ja no parla quasi ningú dels nanos, això és un altre tema.
Bueno, però procuraria fer el mateix, perquè és tan important saber parlar una cosa com l'altra. És dir, que sí, que tinc una sensibilitat molt gran amb envers amb l'ensenyament, i a mi em sap greu que passin aquestes coses. És una professió molt dura, perquè la gent es creuen que el professor no fa res, i el professor fa molt, i és vital per al desenvolupament de les, de, de tothom, no?
Mm-hmm. Alfons, volies dir alguna cosa?
Jo crec que té que haver una llengua base. Mm. Una llengua base, la pròpia, la que dona la identitat.
Sí, però els estudis, els últims estudis ja ens diuen que els nanos, el català...
I a partir d'aquí pots aprendre altres llengües, mm-hmm. però hi té que haver una llengua base. O sigui el català o sigui el castellà, jo amb això no hi vull entrar, jo m'estimo més que sigui el català. Mm-hmm. Però hi té que haver una llengua base i a partir d'aquí pots aprendre altres llengües.
El xino, xino, eh? No?
Jo crec que l'anglès és molt important, eh?
No, jo no dic que no sigui important, però dic que hi té que haver una llengua base.
Uh-huh. Però la lletra base, bueno, pues posaríem una mica més el percentatge de la llengua base, que pot ser el català, no? Uh-huh. Ja està.
Bueno, doncs ja està.
Però no aquestes diferències tan grans, m'entens? Uh-huh. Jo crec, eh?
Escolteu, no vas afegir alguna cosa?
No, que el saber no ocupa el lugar, vull dir, contra més que se'n sabés, millor, no?
Molt bé. Doncs escolteu, a part de la vaga de mobilitzacions en el sector de l'educació, m'agradaria poder comentar breument amb vosaltres aquest conveni que es va signar la setmana passada entre Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet, en què doncs, seguiran col·laborant en grans projectes com a Fira, Can Rigal, m'agradaria coordinació també del transport públic amb aquesta estació intermodal que s'ha de fer doncs, a la Torrassa, que a veure si ja doncs, es pot fer d'una vegada. Vosaltres creieu que al llarg de la història, o almenys per la vostra experiència en un consistori, la col·laboració, la comunicació amb l'Ajuntament de Barcelona estan tan enganxats uns als altres, ha estat sempre la que hauria d'haver estat, aquesta entesa o aquesta bona entesa, en principi? La Carmen fa que no amb la...
Jo crec que hi ha hagut moments de tot. Hi ha hagut moments de més col·laboració o altres que n'hi ha hagut menys col·laboració. Jo crec que aquest és un protocol, han signat aquest protocol, ara el tindran que desenvolupar i convertir-ho en un conveni, crec que és positiu. És positiu perquè recordem que a partir del 82 de l'Olimpiada es va crear una cosa que es diuen les rondes. I l'Hospitalet va quedar dintre d'aquesta ronda i, per tant, té un nivell de relació social i econòmica amb Barcelona que és brutal. I, per tant, hi ha problemes que ens podem ajudar a solucionar. Primer, temes de seguretat, temes de mobilitat. Quan es planteja el tema aquest que parlem de l'intercanviador de la Torrassa. Uh-huh. Evidentment, és un benefici pel territori on es fa, però és un benefici per tota la mobilitat metropolitana. Uh-huh. I jo quan parlàvem abans...
Que falta ens fa, també diríem.
Que hi ha com a l'objectiu aquest dels 10 milions. Uh-huh. Els 10 milions és impossible si no hi ha una millora brutal del transport públic i de la mobilitat a Catalunya. És impossible. Doncs si hem de moure, si hem d'intentar solucionar temes de la vivenda, sempre acabarem amb el tema de la mobilitat. I això, bueno, doncs dintre de les rondes, dintre del que era l'antic barcelonès, l'antic Consell Comarcal, que ara no existeix, doncs que hi hagi aquest àmbit de diàleg i de col·laboració, jo crec que és positiu. I realment expressa una voluntat política de que hi ha problemes que es tenen que solucionar conjuntament. Mm.
Carmen, ràpid, que tenim poc temps. Què n'opines? Feies que no amb el cap quan jo he dit el tema de la col·laboració de vegades, no? Entre les dues ciutats.
Jo celebro que hi hagi aquest acord, perquè de fet Hospitalet és tan... O sigui, fent frontera i compartint tantes coses amb Barcelona, hauria de ser...
Més fluid, potser.
Sense perdre identitat i tot això, però hauria de ser com un barri de Barcelona.
Ui, el que ha dit.
Carmen. Ho he dit primer sense parlar d'identitat,
sense perdre la identitat
i tot això. Sí. Però amb el sentit d'un veí, que tu no notis que canvi i es noten canvis. No? Uh-huh. I llavors jo crec que, per exemple, a nivell transport no pot ser, o sigui, la xarxa que té Barcelona, nosaltres estan al costat, que tinguem un bueno, perquè evidentment a nivell de pressupost no tenim tant, llavors jo celebro tot qualsevol tipus de col·laboració que faci créixer l'Hospitalet i que hi hagi, o sigui, sempre quan vas de la mà segur que suma més que anant per
molt
això.
Bé, doncs tenim un minut, que us heu de repetir Ramon i Josep Maria, així que endavant.
No, jo dic que és, efectivament hi ha hagut moments de més col·laboració, de menys, fins i tot de confrontació. Uh-huh. Recordo quan l'Oriol Buigas encara somiava que fóssim un barri de l'Hospitalet de Barcelona. Jo crec que l'Hospitalet s'ha de treure allà el complex de Barcelona. Aquesta etapa ja ha acabat i, per tant, quan parli amb Barcelona ha de parlar amb naturalitat,
de tu a tu.
I la col·laboració entre ajuntaments no deuria ser una notícia. La notícia és que hem estat anys sense col·laboració, on ajuntaments propers han planificat el seu territori sense tenir en compte com afectava el barri veí de la nostra ciutat. Estic parlant de Cornellà, tots dos del mateix color polític, però Cornellà, quan ha planificat les discoteques, ben poc que s'han recordat del barri del centre de l'Hospitalet, per posar un exemple. Per tant, aquest és el camí, i ara cal desenvolupar les coses, i ha de ser de vincle en els temes urbanístics, en el tema del transport, evidentment, però també en temes que es poden col·laborar, de sinergies econòmiques, perfectament, en la planificació, per exemple, de tota l'ampliació de la fira, pues s'ha fet molt pensant en la fira, no s'ha fet pensant, al meu parer, en Barcelona, en aquest cas, i en l'Hospitalet del tot.
Josep Maria,
bueno, molt content de que les dues administracions es posin d'acord per temes tan importants com ja ara sobre la taula, i que els temps passats pues no... hi ha hagut de tot, eh? Per exemple, pues a les rondes que va haver un problema per fer la pata sud, es va solucionar. Aquestes coses no poden passar entre Hospitalet i Barcelona.
Molt bé, doncs celebrem tots plegats que ens entenguem una mica millor, i a nosaltres només ens queda agrair-vos una vegada més que ens hagueu acompanyat. Gràcies. El Ramon, el Josep Maria, l'Alfons i la Carmen. Gràcies per haver-nos acompanyat un dimarts més. Nosaltres posem punt final al programa. Esperem que us hagi interessat tot el que us hem portat avui. Gràcies i fins la propera.